Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Sona l'experiència d'un mundial, però sembla que des de l'Uruguai, en el moment que tu no vols firmar una carta comprometent-te que necessites l'okay del Barça si vols fer jugar Araujo, ja estàs deixant entreveure que tu vols fer-lo jugar.
T'ho dic d'aquesta manera. Si l'acord és segons en qui i en què, llavors no està clar. M'entens? Llavors vol dir que les parts segurament no s'han acabat d'aclarir entre o el que volia un...
Desde el lado del jugador estaban apretando para que jugara.
Sí.
Bueno, eso es lo que yo tengo entendido.
Normal. I també perquè des del costat del jugador el que remarquen és...
Es va operar.
Que no hi ha cap tipus de dubte respecte al seu compromís, que es va operar i que en el passat, si cal, hi ha jugat, com va fer la Supercopa d'Espanya, amb una fractura
sí.
a la mà.
Sí, sí.
No, aquests temes són sempre molt complicats, i més amb un jugador jove, amb un entorn que està molt marcat amb aquesta selecció, amb aquest Mundial és la gran oportunitat, quan els futbolistes són molt... Bé, anava a dir joves o veterans, però és que és igual, qualsevol dels casos. Una oportunitat d'aquestes, allò que no, se te nubla la vista, i realment doncs és molt... gestionar això emocionalment costa molt. I per més coses físiques i per més dades científiques i mèdiques que puguis posar... Al final, els futbolistes acaben veient la pilota, acaben veient una oportunitat única, que és la de jugar un Mundial, i això els hi menja el coco i els hi menja absolutament tot. I a partir d'aquí, doncs, tot el que passa acaba sent un cúmul de despropòsits, perquè evidentment el Barça el que està pensant és, bueno, s'acabarà aquest Mundial, el que no trec res, al contrari, a mi em restarà més que no sé quantos, però després d'aquí ens vindrem i jugarem la segona part de la temporada i hem anat tiesos sense Araujo i nosaltres el necessitem. Després ve el seleccionador de l'Uruguai que pensa, bueno, clar, és que si les coses van maldades, encara que ara la defensa en funcioni, però aquest tio és un tio de garanties i que puc necessitar-lo, tant de bo que el tingui a punt. Sí, pel que sigui, preparem-lo i tinguem-lo a punt. El jugador, a bodes em convides, perquè escolta, a mi que m'han dit uns metges d'aquí que si faig això, que cap problema, que estaré a punt i podré jugar i no passarà res. I clar, al final és a veure qui pixa més lluny.
Sí, absolutament.
I això acaba sent un joc dels despropòsits que només pot acabar d'una manera que és malament.
Sí.
A no ser que realment eliminin l'Uruguai i algú se'n vagi cap a casa.
És la forma d'acabar amb el conflicte.
Sí, és aquesta perspectiva concreta del Mundial, que és aquells...
O sea, Boston i així que passen Portugal i... Gana.
No, jo no dic que ho tingui impossible, dic que ho té complicat.
Perdó, compta Corea. Hòstia, Corea l'altre dia? Corea va jugar molt bé.
Va estar bé.
No?
Sí.
L'onze dels Kims.
Sí. Aquesta qüestió tan eurocentrista, no? Ens mirem molt al... No? Ens fa gràcia que tots es diguin Kim. Una cosa així una mica... Però sí, realment
bueno, quan
és...
López i García es tenia l'espanyol, no?
Per això t'ho dic. A veure, hem de fer una última pausa, però abans... Mira, tinc un altre protagonista, perquè ahir hem parlat del partit de Neymar davant Sèrbia, per cert, una altra selecció que tothom tenia moltes ganes de veure, va ser victòria del Brasil 2-0. Però és que ahir hi havia dos germans jugant a la selecció sèrbia que tots dos han nascut a Espanya. Un d'ells ha nascut a Lleida, a casa nostra, els germans Milinkovic-Savic. El seu pare és un vell conegut del futbol català. Va jugar a Lleida la temporada 93-94. És Nicola Milinkovic. I avui, imaginem, pare orgullós, en volem parlar uns minuts aquí al Tundràs. Nicola Milinkovic, bona nit, què tal?
Muy bien, ustedes.
Molt bé. Estamos aquí amb un exjugador del Lleida, un jugador que va jugar molts anys aquí a Catalunya, i un hombre que tiene dos hijos jugando en el Mundial. Oye, no lo puede decir mucha gente eso, Nicola.
Pues yo creo que últimamente que yo conozco ahí, yo soy el tercero, el padre, que tiene dos hijos en el Mundial. Yo no me recuerdo, vamos, yo soy todavía joven, vamos, 54 años, pero yo no me recuerdo muchos, vamos, que tiene dos hijos que juegan al mismo tiempo.
No. De hecho, mira, están los Williams, ¿no? Iñaki y Nico, jugando en Ghana y en España, y también los Milinkovic-Savic, que están jugando los dos en Serbia. Y oye, déjame preguntar, ¿tú no estás en Qatar, Nicola?
No podía ir a ver los partidos del grupo. Ahora espero que Serbia juega algo mejor que ayer anoche tuvieron contra el Brasil. Pero bueno, si pasa el siguiente ronda, pues estaría encantado y bueno, me gustaría ver algún partido en vivo.
Claro, normal.
Y más que juegan los dos, el titular
Claro, por supuesto, por supuesto.
El vivo es otra cosa verlo que por la televisión.
Absolutamente. Aunque este es un mundial extraño, ¿no, Nicola? No sé qué te están explicando tus hijos desde allí, cómo lo están viviendo, porque realmente tú has sido jugador profesional, pero este mundial es totalmente distinto a todo lo que hemos vivido hasta ahora.
Bueno, sí, es que estuve hablando con los dos chavales y... Bueno, ellos no notan tanto, porque ellos están en el hotel, algunas cosas sí que están prohibidas, vamos, y ahora ellos no tienen muchos contactos con la gente que están de fuera. Ahora hay muchos amigos, hay mucha gente que conozco que están ahora mismo en el Qatar, y bueno, no es lo mismo que cuando se juega en Europa, que cuando se juega en América, que sabemos todos, bueno, en últimos mundiales, cuando empieza el mundial, pues es algo espectacular. Algunas cosas que se, bueno, es fútbol, el mundial se juega cada 4 años y la gente con mucho entusiasmo, con muchas ganas espera ver su propio
selección, ¿no? Sí, país.
Y lo demás, sí. hay gente que le gustaría conocer la gente, que le gusta conocer gente de otros países, otras culturas y tal. Y ahora, vamos, sabemos todos que el día de partido, cuando juega tu selección, pues empieza por la mañana o por el mediodía con las cervezas, se canta las canciones de la selección. Ahora todo allí es algo, vamos, yo diría raro, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, de hecho, ahí cervezas no se puede, Nicola. O sea, para empezar, eso ya no lo podrías hacer ahí en Qatar.
Bueno, cervezas hay algunos...
Bueno, claro, en algunos lados, sí, claro, claro, en pocos. Sí,
algunos puntos donde se puede tomar.
Sí, sí, sí.
Ahora,
sí, sí,
por lo que he oído hablar con la gente que están ahí, pues las multas son muy caras, sí, vamos.
En fin, más allá de las cervezas, hablando de fútbol, Sergei y Vania, todos los dos titulares de momento, Nicola, o sea que imagino que muy contento en ese sentido, ¿no?
Claro, claro, naturalmente. Mira, soy muy feliz porque hicieron, bueno, Sergio ya lleva bastante tiempo jugado en titular en Lazio. Últimos años se habla de su fichaje de otros clubes grandes de Europa.
Sí.
Y estoy muy orgulloso por el Baña, por ejemplo, porque hasta el próximo año no tuve tanta suerte como Sergio para jugar titular inexcumible en su equipo. Ahora, el último año, lo está haciendo el grande y en Torino, pues últimos partidos juega perfecto y vamos, estoy muy 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 orgulloso de él. Y yo estuve hablando último tiempo con él personalmente y él estaba diciendo: mira, tú sabes cómo es, portero lo tiene muy difícil,
sí.
tiene que esperar su tiempo. Lo agarró muy bien cuando ha venido su tiempo y su actuación, y ahora está, yo creo que si lo hace bien como lo hizo ayer contra Brasil, pues yo espero en diciembre o como muy tarde en junio va a hacer un fichaje para un club grande de
esperemos,
Europa.
Esperemos, a ver si es así, por supuesto. Y hablando precisamente de este partido de ayer que hablabas, tanto de Vania como de Sergei, claro, Brasil es seguramente una de las grandes favoritas, sino la gran favorita a día de hoy junto a España. Pero Serbia, todo el mundo tiene muchas ganas de ver y de conocer esta Serbia, que lo hace también, ¿no? También, Nicola.
Mira, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Es que pasa ayer no lo hizo tanto como lo está haciendo últimos años en Italia. Ahora, Serbia es un país pequeño, mira, que tiene 6 o 7 mil millones de habitantes.
Sí.
No tiene tan buen compacto equipo y no tiene muchos jugadores que puede elegir el seleccionador. Ayer, por ejemplo, lo tuvo 3 chavales que son algo lesionados. Uh-huh. Y son 3 piezas claves para National Team. No es igual como el Brasil. Brasil tiene 2 millones buenos jugadores que cualquiera que lo coge pues son perfectos.
Sí, sí.
Y encima que ayer, por ejemplo, Brasil lo hizo muy bien partido, le salió muy bien. Ahora, Serbia lo tiene dos próximos partidos que necesita ganar y puede pasar en siguiente fase de eliminatoria.
Sí, ¿ves a Serbia llegando a las eliminatorias?
¿Cómo?
¿Ves a Serbia llegando a las eliminatorias?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y mira, el próximo partido contra Camerún, yo creo que Serbia va a ganar fácilmente, porque lo que he visto yo, los dos equipos de Serbia y Camerún, yo creo que muchas posibilidades lo tiene el ganar contra Camerún. Luego
Suiza, ¿no? Quizá el partido es contra Suiza, ¿no?
El último partido contra Suiza.
Sí.
Y yo creo que nosotros tenemos que pagar algo desde el último mundial que se hizo en Rusia. Y entonces, pues, con mucha gana y con muchas ilusiones estábamos esperando este partido. Ahora, primero tenemos que ganar el Camerún.
Claro.
Contra Suiza ya lo veremos.
Claro que sí.
Bueno, y esperemos que Brasil lo gane a los dos.
Claro, también es verdad. Aunque con el nivel de ayer, vaya, eso parece bastante lógico que pueda pasar así.
Bueno, oye, mira, todos sabemos que Brasil lo tiene muchos jugadores que son buenísimos. Ahora, también me gustó mucho el equipo español.
Mira, por eso te quería preguntar. Tú que conoces bien el fútbol español.
Yo lo he visto que Luis Enrique ya cambió mucho.
Sí.
Mucho el plantel. Hay muchos jugadores juveniles, hay chavales que juegan en Barcelona, que juegan en otros equipos españoles. En Real no tanto, porque ya sabemos que Real compra todo lo que vale. Y entonces son dos equipos distintos. Ahora, sí. Como he oído hablar, porque estoy metido en el fútbol, que Barcelona no tiene dinero en este momento, pues sí. Tiene que coger algunos que están libres en el mundo ahora mismo.
Claro.
Ahora, me gustaría... Estuve viendo el partido y lo vi que los chavales que están jugando en Barcelona son buenísimos. Y encima, durante el año, estoy siguiendo también la Liga. Estoy viendo que con Xavi ahora es totalmente distinto fútbol que lo hizo Barcelona en los últimos años.
Sí, sí. Y de hecho, Luis Enrique se está basando también en eso, como el 2010, por ejemplo. Se basó Del Bosque en esa selección campeona del mundo y de momento le están saliendo bien las cosas a Luis Enrique. Hem volgut xerrar des d'una altra perspectiva uns minuts del Mundial amb algú que, insistim, té els dos fills jugant i a la selecció de Sèrbia. És Nikola Milinkovic amb els seus fills en Vanya i el Sergei Milinkovic-Savic jugant a Sèrbia. Oye, Nicola, ha sido un placer. Estamos en contacto y suerte para ti y para tus hijos con Serbia. Un abrazo.
Nada, me alegro de haber hablado un poco con vosotros y les deseo mucha suerte al equipo español y espero en los próximos años ver Lleida también en
Exacto.
Segunda y después en primera.
Eso te iba a decir. Buenos amigos tienes en Lleida, a ver si el Lleida va subiendo poco a poco, ¿no?
Vamos, yo estoy esperando, a ver, si sube en primera, pues me acerco a Lleida a ver algunos partidos.
Queda dicho, y a menjar uns cargols, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Adéu.
Com més desitges alguna cosa, més probabilitats tens que es compleixi. Però si el que desitges és un Audi, al Saló d'Ocasió les probabilitats es multipliquen. Del 26 de novembre al 4 de desembre, aconsegueix el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive gratuït durant 2 anys i avantatges exclusius. Només durant el Saló d'Ocasió a la Fira Barcelona de Montjuïc. Consulta'n totes les condicions a Audi.es.
Professionals. A Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som més 1. Amb el suport de sexydream.es.
Amb Sexy Dream Punès, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a Sexy Dream Punès i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb Sexy Dream Punès.
RAC 1.
Aquest cap de setmana, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Mundial a Dojo. Dissabte, França-Dinamarca i Argentina-Mèxic. I diumenge, Croàcia-Canadà i Espanya-Alemanya, amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC1. A més, serem al Metropolitano a l'Atlètic de Madrid-Barça de la Lliga Femenina de Futbol. Serem al Palau Blaugrana al Barça-Reus de la Lliga d'Hockey Patins. El Barça-Atlètic Numància de Primera Federació. L'Ultrasports, la jornada ACB, la ronda elit de la Champions de Futbol Sala. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC1, tots som u.
Després de parlar uns minuts amb Nikola Milinkovic, recta final de la tertúlia, ara de seguida us deixaré marxar, amb el Juan Irigoyen...
Estic cansat, eh?
Sí, ja m'ho imagino. Amb el Juan Irigoyen, el Martí Molina i amb el Toni Joan Martí, el Juan que l'hem de deixar descansar, que demà l'escoltarem aquí, insistim, Victoria Mediante, amb aquest Argentina-Mèxic. Però hem de parlar, i ara de seguida trucarem a un protagonista, ara que ha passat una setmana. I ara que hem començat a veure... gestos simbòlics i hem començat a veure també el comportament real de la FIFA respecte a aquestes actituds i a aquestes lluites pels drets humans, com s'ha negat a determinades seleccions a portar braçals, el braçant One Love amb l'Arc de Sant Martí, i aquestes han hagut de, com amb les dictadures, evitar la censura a través de les escletxes, posant-se, per exemple, a la selecció alemanya la mà a la boca, i d'altres qüestions també de caire polític. Hem vist avui, per exemple, la selecció de l'Iran, en parlàvem al principi, que ha guanyat... a Gales i que cantaven l'himne alguns dels jugadors, el primer partit no ho van fer, però en qualsevol cas, centrant-nos també en aquesta qüestió de la FIFA, no ens sorprèn, però no per poc sorprenent, ho hem de deixar de destacar, no? Després d'una setmana que hagin arribat a aquesta postura tan absurda de no deixar ni tan sols mostrar un braçal.
A ver, aparte con contradicciones, porque después va Infantino, sí, y se saca una foto con la ministra alemana, ¿no? Sí. No me acuerdo.
Sí, la ministra de Interior de Alemania, sí.
Me parece, a ver, no, yo si hubiese sido capitán de uno de los equipos, o pacto salir con el brazalete a los dos, pacto con el otro capitán, salimos los dos con el brazalete y que no se muestren a los 22 jugadores.
Yeah.
Arrancamos todos en igualdad de condiciones, pero todo con amarilla.
A ver si
tienes, bueno, es que mira, después no me deja decir malas palabras.
Sí, digas.
A ver si tienen cojones de sacarte la, o los ovarios de sacarte 22 tarjetas amarillas. Sí, que el árbitro empieza pa, a ver si tiene.
Sí. Ningún se atravita.
No, a ver, es fácil también meterse. Los jugadores de fútbol ya sabemos cómo son. También siendo egoístas, también teniendo miedo, les meten miedo en el cuerpo. Acá la que tiene que tomar la actitud es la FIFA. Ya le diste el Mundial. ¿Qué más querés?
Ya. Sí.
¿Qué más crees? Y por el otro lado, yo ya entiendo, los jugadores de Irán, el acto de protesta ya está en el primer partido. Ahora, bueno, lo podrías haber seguido haciendo, pero también, bueno, por lo que sabes que representa el himno en las elecciones, ese punto de motivación, y no sé, yo no entiendo que no vayan a la guerra cada partido, a la guerra simbólica.
Sí,
entiendo que digan, bueno, listo, ya está, lo hicimos lo teníamos que hacer, lo hicimos en el primer partido. Demostramos estar cerca de nuestra gente y ahora, bueno, nos ponemos en modo mundial.
Okay.
Pues que és el món que vivim des de fa anys i anys, i ja sabem com funciona això, per la desgràcia, i sempre aquest debat de si els futbolistes s'haurien de mullar més del que ho fan amb temes polítics o reivindicatius. Fa 5 anys vam tenir un 1 d'octubre aquí, doncs va passar el mateix, i quan no és això, doncs són situacions amb crisis econòmiques o situacions amb temes d'homofòbia, doncs, o de racismes o del que sigui. Al final aquí, doncs, ja veiem el que és la FIFA, i sempre s'ha decantat cap al poder, que en aquest cas consideren poder a la qüestió econòmica. És a dir, el moment en què hi ha una crisi, un Caput Buizer, que és un patrocinador que paga 75 milions d'euros per patrocinar el Mundial, i Qatar, que és l'equip, el país que el patrocina, amb tots els contractes signats, beguts i per haver del món mundial, és capaç de dir, escolta, aquesta gent aquí fora, que nosaltres així no volem cerveses, i ho imposen, i ja està, i la FIFA es menja aquest contracte amb patates, dius, bueno, si el nivell de poder és aquest, doncs, bueno, doncs tot els diners tot ho compren, i Qatar doncs ha comprat el seu jardinet i la FIFA li ha acceptat. A partir d'aquí, doncs, o canviem la FIFA i la destruïm i ens la carreguem i muntem una cosa nova, o aquest merder el seguirem tenint.
El Seferin no tindrà problema en això,
eh? Sí, correcte.
El següent problema, el següent torneig, tornarem a tenir el mateix problema i seria la següent discussió. Ja veníem del Mundial de Rússia, que ens semblava una aberració, i avui mires endarrere i veus lo de Qatar, que és tan gros, però que Rússia et sembla un joc de nens.
El Mundial de Rússia és Disney.
I clar, és que és això. I, per tant, doncs, és el joc de no acabar mai, i seguim amb aquestes polèmiques, i bravo per la gent que intenta fer un pas endavant, o que intenta trampejar les normes, o que intenta doncs, fer, encara que sigui poc, o mínimament doncs una mica de soroll, però és la postura de sempre. La FIFA ja clarament s'ha posat al costat del poder, entenent pel poder el diner, i a partir d'aquí doncs tota la resta banya la samba al seu costat.
Sí, sí, és que jo crec que ja és difícil, no?, tenir una altra perspectiva, perquè és que és tan evident, és tan flagrant, des del moment que han sortit darrerament fins i tot a França algunes informacions, ja no de mitjans poc rigorosos, sinó de mitjans seriosos, ficant el que l'AIFI, ja ho diré, al focus amb molta polèmica, tot el que ha passat amb els treballadors i les poques assegurances. Si és que és una darrere l'altra, al final tu com a FIFA, un cop ja has concedit aquest Mundial, tot el que hi ha darrere ja estàs enfangat, ja estàs tacat, per tant poc més s'hi pot fer. Ara, dit això, i un cop acceptat que la FIFA és el que és, perquè després em fa molta gràcia, es va criticar molt els fundadors de la Superliga, però que qui ho faci, sigui els membres de FIFA i de UEFA, tenint en compte tot el que han demostrat, és que segurament són els menys indicats, però bé, jo crec que en aquesta guerra han sortit blanquejadíssims tot aquest organisme. Però sí que trobo a faltar una coordinació entre les seleccions. Al final, els que són influents de debò són els jugadors. Al final, els nanos...
Els que miren són els jugadors,
per aprendre a deixar de tenir una actitud masclista, una actitud homòfoba. Tot això, els nanos, els que tenen d'ídols són els jugadors. I que tenen molts seguidors a Instagram, que veuen tot el que fan. Aleshores, què els hi costava posar-se d'acord als 15, 20, 25 capitans de cada selecció i sortir tots, o amb el braçalet, o amb un tipus de protesta, i com bé tu explicaves, que la sanció, si és, que sigui per tots, i no ho han fet.
Eso es lo que yo hubiese hecho,
no,
si hubiese estado con vos y vos en otra selección, salimos así. Pero, tenemos un ejemplo reciente, acá en España, que se tenían que poner de acuerdo 25 jugadoras de una misma selección, y 9 se borraron, o más se borraron. O sea, no se pueden poner de acuerdo ni jugadora de una misma selección, ¿sí? Estamos hablando, sabemos lo que pasó con la selección femenina española.
Sí,
que, bueno, hubo ahí una especie de traición. Imagínate poner de acuerdo, yo estoy de acuerdo, somos nosotros dos de capitán, digo, Dani, vamos y vamos, salimos los dos con el brazalete y no lo aguantamos.
O la foto, o la foto. Am la
pero
tapada que
es muy difícil que los jugadores, como son de egoístas i de narcisistes, se pongan d'acord.
Si acceptem aquesta premissa...
No passa ni en Espanya amb la selecció femenina.
Aleshores tenim poc a fer, clar.
Bueno, és que també hi ha una altra realitat, que és, per desgràcia, passa. No tots els jugadors pensen
igual
que el tema del braçalet one love sigui correcte portar-lo.
Ho dius per Hazard, no?
Bé, ja...
Me sorprendió lo de Hazard, eh?
Increïble, les declaracions.
No l'esperava, però sí, nada. Bueno. O sea, pero no pensé que tan tontos, o sea,
sí, estúpido.
Sí.
Culturalment, doncs, cadascú es mira les coses com se les mira, i per desgràcia, entenc jo que per desgràcia, la mirada que tenim aquí, molt més progressista o molt més enfocada a favor dels drets humans i de deixar enrere tota una sèrie d'actituds patriarcals, racistes, masclistes, etc., doncs no estan compartides per amb una bona part de la societat mundial.
Sí, i de fet, mira, i amb això tanco, no per pobre home que li han fotut pals fins a l'apuntador, però en les últimes eleccions al Brasil es va veure clarament al costat de qui estan determinats futbolistes brasilers, entre els quals el que té segurament més visibilitat i el que més influeix a tot el món, que és Neymar. Algú que és capaç de donar suport pública i literalment a Bolsonaro... Doncs...
I aquest mateix personatge que dona suport a Bolsonaro després va preguntant, fent campanyes recolzant a Vinícius perquè hi ha racisme.
Igual no és un meló muy difícil d'abrir, però respecte a Brasil... El futbolista tiende a convertirse en derecha porque la derecha es la meritocracia, o sea, es justifican toda partida de meritocracia y de la guita.
Y la guita.
Y ellos están acostumbrados a eso, a ganarse toda partida de meritocracia.
Porque y menos impuestos a pagar.
Sí, porque la educación futbolística es bastante similar a la militar, ¿sí? Disciplina, rigor, no sé, entonces, y les gusta mucho el dinero. Entonces,
sí, sí.
Eso termina convirtiéndolos automáticamente, casi todos los futbolistas son medio facha. No conozco, no hay muchos futbolistas
bueno,
de izquierda.
Son personas que
facha quizás no es la palabra.
Seva, no, pero la seva capacitat adquisitiva els apropa a unes polítiques de dretes perquè els afavoreix.
Des d'un punt de vista econòmic, saps que un partit o un govern de dretes serà molt més permissiu amb els teus diners que un govern d'esquerres que suposadament et fiscalitzarà molt més, t'exigirà més impostos, etc.
Quan va guanyar Lula, els diguem-ne partidaris de Lula, recordo crec uns càntics, ara no em voldria equivocar, però crec que allò dient que ara els jugadors del Brasil no sé si Neymar o que ara sí que haurien de pagar els impostos.
És que van ser molts els que es van mullar, eh?
Sí,
Neymar,
sí, sí.
Juninho, Rivaldo, sí. I és que ja no em voldria equivocar, però recordo que just ho parlava amb un company
Alves, Ronaldinho.
És que no estem parlant d'un.
Sí, estic pensant que l'únic Juninho Pernambucano, no?
Juninho Pernambucano, sí. En fi, senyors, un plaer, com sempre. Gràcies, Martí Molina, bona nit.
Bona nit.
Gràcies, Toni Joan Martí, bona nit.
Bona nit.
Demà.
Vale, gràcies per tant, un plaer,
I escolta'm,
el Toni i el Martí,
i tant, home, un lujo. Els professionals avui que no hi era el Ferran i el Marc, però és que clar, és que estem
les mandamos un beso igual.
Sí, i tant.
No querem mandar-les beso.
Sí, que li demà envio petons. Descansa, eh?
Gràcies.
Descansa.
Gràcies.
Demà,
gràcies. Demà.
Vale. Bona nit.
Bona nit.
Vinga, deixem marxar els tertulians perquè volem rematar aquesta altra cara de l'anàlisi del que ha passat en aquests primers dies sobre aquestes situacions i aquesta altra cara del Mundial de Qatar, i ho volem fer amb el company d'Amnistia Internacional que ens acompanya i que sobretot ens ajuda a analitzar totes aquestes qüestions, com és el Carlos de las Heras. Hola, Carlos, què tal? Bona nit, com estàs?
Hola, bona nit.
Bona nit. Molt bé, gràcies per atendre'ns una altra vegada per fer aquest seguiment que trobem important. No oblida el seguiment que estem fent també amb la Mar Poyato explicant-nos la situació i la perspectiva més social d'aquest Mundial, i un cop ha passat una setmana i hem vist molts gestos i hem vist moltes situacions que es poden comentar. Volíem trucar al Carlos de las Heras, començant pel que comentàvem ara, la qüestió més d'actualitat que hem vist avui amb els jugadors de la selecció d'Iran, el primer partit d'avui, a la primera jornada els jugadors no van cantar en protesta el règim i totes les situacions que s'esdevenen del règim que mana al país d'Iran, i avui sí que hi ha hagut alguns jugadors que han cantat a l'himne tímidament, però en qualsevol cas imagino que gestos com el del primer partit, i més avui que coneixem d'aquesta detenció d'aquest famós futbolista Borja Gafuri per també manifestar-se en contra del règim, aquests gestos són importants, no, Carlos?
Sí, efectivamente, todos estos gestos son tremendamente importantes y tremendamente positivos. Hemos visto como también en el primer partido los jugadores de la selección alemana se tapaban la boca mientras sonaba el himno nacional alemán, pero sin duda alguna los gestos de los jugadores de la selección de Irán son tremendamente encomiables, más aún teniendo en cuenta la ola de protestas y la situación y la vulneración de derechos humanos que se están dando ahora mismo en Irán, y cómo las autoridades iraníes están reprimiendo con especial dureza todas estas manifestaciones. Con lo cual, que la selección de Irán, que los jugadores de Irán pues apoyen todo este tipo de protestas es tremendamente encomiable.
Amb el risc que això pot comportar pels jugadors també.
Sí, exactamente. En este caso hablamos de un riesgo añadido, porque, por ejemplo, los jugadores que querían vestir el brazalete con la bandera arcoíris se arriesgaban, por ejemplo, a una sanción deportiva, como que los árbitros les mostraran tarjeta amarilla, pero es que en el caso de los jugadores iraníes, cuando regresen a su país, se pueden exponer a cuestiones muchísimo más peligrosas. Aquí podemos recordar el caso de la escaladora El Nash Rekabi, que hace poco más de un mes, mientras competía en el Campeonato del Mundo de Escalada, fue acusada por las autoridades de no cumplir con las leyes de vestimenta porque no lucía el velo característico. En este sentido, cuando ella regresó a Irán, estuvo durante un tiempo detenida y, bueno, ella afirmó, no sabemos si bajo coacción o no, afirmó que el velo se le había caído accidentalmente. Con lo cual, como te decía, nos parece encomiable el gesto de los jugadores de la selección de Irán.
Mm. Amb diferents graduacions, evidentment, d'implicació i de conseqüències. Parlaves també del cas de la selecció alemanya, com moltes altres seleccions que havien insistit que ells sí lluirien al braçal One Love, al braçal amb els colors de l'Arc de Sant Martí. Quina és la vostra postura al fet de que per una qüestió de sanció esportiva finalment no es llueixin? És a dir, t'ho dic d'una altra manera, s'haurien d'haver arriscat, s'haurien d'haver exposat més aquests jugadors?
Bueno, en este sentido, no es la primera vez, por ejemplo, que la FIFA no defiende la importancia de los derechos humanos y la igualdad y la diversidad, mientras los jugadores pues están enfrentando amenazas de sanción. Entonces, en respuesta a esta amenaza por parte de la FIFA para sancionar a jugadores que planearan utilizar brazaletes con el mensaje de One Love, la respuesta es muy sencilla. Básicamente es el ejemplo más reciente de que la FIFA no cumple con sus propios valores y con sus propias responsabilidades. Aquí tenemos que tener en cuenta que el deporte, que el fútbol, no se da en una burbuja y que estos son temas en los que la FIFA debería de liderar y no tomar medidas enérgicas o de sanción. Con lo cual, todos estos acuerdos sobre brazaletes, mejoras, etcétera, etcétera, deberían de haberse alcanzado hace mucho tiempo y no justo ahora cuando ha comenzado el Mundial. Con lo cual, es de aplaudir la valentía de los equipos y jugadores que se han pronunciado sobre derechos humanos y esperamos que sigan haciéndolo de una u otra manera.
I amb la màxima demostració, jo crec que, no?, empírica del que comentes, perquè, clar, en el moment en què la FIFA ha hagut de decidir, realment s'ha posat del cantó que s'ha posat, que és d'aquesta manca de manifestació de llibertats i d'expressions en favor d'aquests drets.
Exacto, es así. Por ejemplo, los jugadores de Alemania, ¿no? Una vez que se les prohibió lucir el brazalete con el mensaje de One Love y la bandera arcoíris, pues el portero, Emanuel Neuer, sí lució un brazalete reivindicativo, modificado, eso sí, es cierto. Sí. Todos hemos visto las imágenes, ¿no?, del asistente revisando sí, el contenido del brazalete, lo cual es un poco lamentable, la verdad. Y por otro lado, mientras sonaba el himno, los jugadores de la selección alemana se taparon la boca en señal de protesta, sí, que no podemos dejar nada más que de sentir un poco orgullo por este tipo de manifestaciones y de ver cómo el mundo del fútbol en general se está preocupando por esta situación y se está movilizando también.
Això la gespa, però clar, diguem-ne que tota la derivada política, per exemple, sí que vam veure la ministra d'Interior del govern alemany amb el braçal, One Love. I deixa'm preguntar-te també, per exemple, per la postura del màxim responsable polític d'Esports i Cultura, de Miquel Iceta, dient que sí que anirà a Qatar i que en aquest sentit ell considera que s'estan fent passes endavant en l'obertura de determinats drets. Clar, quina és, diguem-ne, l'actuació que haurien de tenir? És a dir, algú pot pensar, no s'ha d'anar a Qatar, sí que s'ha d'anar però fer determinades accions des d'Amnistia, què en penseu?
Sí, bueno, en este sentido nos parece muy positivo que Miquel Iceta viaje a Qatar y viaje a Qatar en representación de la selección española, del gobierno español, de las autoridades españolas. Nosotros no somos de la opinión que hay que boicotear el Mundial, no asistir a este tipo de actos, no llevar ningún tipo de representación diplomática, etcétera, etcétera. Nos parece muy positivo que se acuda, pero que se acuda para hacer efectivas esas palabras que comentas del ministro Iceta. Es decir, lo más aconsejable o la petición de Amnistía Internacional en ese sentido es que Miquel Iceta aproveche el viaje a Qatar para comentar, para hablar con las autoridades qataríes sobre la situación del colectivo LGBTI, por ejemplo, y que así pueda hacer efectivas esas palabras de apoyo a este colectivo, a esta comunidad.
Ho dic perquè, des de la meva perspectiva, pot resultar, o hi ha gent que pugui pensar que hi ha un punt de contradicció o de factor cosmètic en tot plegat, perquè al final si estem veient que ni tan sols es pot lluir un braçal en qualitat de què un polític pot anar allà a parlar de qualsevol cosa, si ni tan sols es pot mostrar públicament un símbol a favor d'això, no? I entenc que aquesta és la feina imprescindible, més enllà, insistim, de les qüestions de fons, de qüestions comercials, de qüestions de relacions entre polítics, entre governs, que pugui haver-hi i que li interessi al govern d'Espanya, també.
Sí, es así. A ver, es importante y es aceptable, por supuesto, que una de las finalidades del viaje a Qatar, por supuesto, sea fortalecer las relaciones con este país, fortalecer relaciones comerciales, económicas, etcétera, etcétera. Pero, al mismo tiempo, o con el mismo peso que esas relaciones económicas y diplomáticas, también deben incluirse las cuestiones relativas a los derechos humanos. Es decir, de lo contrario, sí es cierto que todas estas palabras pues quedan un poco en saco roto, ¿no? O son declaracions un poco vacías.
I tant que sí. Doncs tant de bo que serveixi, insistim, per alguna cosa més, i que no tot sigui paraules i se senten també en els fets. N'hem parlat amb el Carlos de las Heras d'Amnistia Internacional, amb qui seguim fent aquest seguiment i seguirem fent aquest seguiment. Jo crec que més important, sobretot, també quan acabi tot plegat i el focus mediàtic s'allunyi d'allà, tant de bo que es mantinguin aquestes petites obertures que s'estan duent a terme. Carlos, com sempre, un plaer, gràcies, una abraçada.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias y seguimos en contacto.
Vinga, encara moltes més històries al Tu diràs d'avui, i és que el Mundial centra bona part de l'atenció mediàtica d'aquestes setmanes, però evidentment hi ha altres competicions que segueixen en marxa, com per exemple la Lliga F, la Lliga Femenina de Futbol. Ahir, de fet, el Barça tenia compromís de Champions, victòria davant el Bayern. Avui l'Espanyol ha quedat eliminat de la Copa de la Reina, s'han sortejat els vuitens de final. El Barça jugarà contra l'Osasuna, tot plegat mentre arribem aquest cap de setmana a la desena jornada de la Lliga F, amb les Blaugrana líders i amb el Levante les Planes de Sant Joan d'Espí, 12è classificat després d'un gran inici de temporada. Ara es troba en un moment més delicat i per això avui volem xerrar uns minuts amb el seu entrenador, que és en Ferran Cabello. Hola, Ferran, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
I en primer lloc, gràcies per atendre'ns en aquesta voràgina futbolística que tenim en els últims dies per al Mundial de Futbol Masculí, però recordem que encara hi ha una competició, vaja, n'hi ha moltes, una d'elles la Lliga Femenina, que encara està en marxa. No sé com esteu gestionant aquesta mena d'oasi que significa una competició en marxa encara amb el Mundial Masculí també en funcionament, Ferran.
Bueno, nosaltres anem dia a dia preocupats per la nostra competició. Al final, una cosa és l'afició per veure el Mundial que s'està jugant ara mateix, però bueno, la competició femenina segueix en peu i nosaltres estem treballant cada dia com des del principi.
Que la tens, ets d'aquells que t'està també costant conciliar-ho tot amb tant de futbol, amb aquestes seleccions o no?
No, que va, al revés. Nosaltres estem molt centrats en la nostra feina, en el dia a dia, i de fet crec que ni parlem ni gairebé estem pendents del que passa amb el Mundial. Estem amb la nostra lliga i amb el nostre dia a dia ficats al 100%.
Molt bé. 9 jornades, ara mateix l'equip 12 de 16 equips. En quin punt de la temporada us trobeu després de l'inici que va haver-hi i després d'aquestes últimes derrotes, val a dir, contra, per exemple, equips importants com l'Atlètic de Madrid la passada jornada i plantar encara com vau plantar? En quin punt de la temporada es troba el Levante Las Planas, Ferran?
Bueno, estem en un moment de construcció de tot l'equip. Crec que hem iniciat la competició com de la millor manera possible, que és aconseguir 8 punts de manera molt ràpida. I res, ara mateix ens trobem amb unes ensopegades que són contra la part de dalt de la classificació, que són partits que a priori no hi comptem amb guanyar-los, però bueno, estem donant molt bona imatge en alguns partits, en altres ho podríem haver fet millor, està clar. Però bueno, ens trobem en una situació on tots els equips de la Lliga estem intentant buscar el nostre lloc, estem intentant sumar punts com sigui, i bueno, l'equip està en un moment bo on crec que estem fent les coses bé, i bueno, a l'espera de veure si podem treure algun puntet en aquests, sobretot, dos partits que ens queden de la part alta de la classificació, i després, sobretot, ja en els duels directes, intentar sumar alguna victòria.
Clar, és que heu jugat contra Barça, Sevilla, però també l'Atlètic de Madrid els tres últims partits, veníeu també de perdre contra Huelva, són 4 derrotes seguides, però és que ara us enfronteu contra la Real Societat i el Madrid. Deixem que pregunti en termes globals, numèricament, ara parlem de sensacions, però numèricament signaves tenir aquests punts a aquestes alçades?
A principi de Lliga sí, després amb el que ha anat passant,
clar,
no.
Clar.
Era, però bueno, era algo que sí que havíem d'assolir abans d'arribar en aquest Tourmalet als equips de dalt que tenim tots seguits, però bueno, al final, clar, amb un equip recent, bueno, amb l'ascens que vam tenir nosaltres, també amb les coses que contem i amb el nostre objectiu que és la salvació, lògicament plantar-nos aquí amb 8 punts i amb més 6 del, bueno, més 5 ara del descens, doncs sí que ho haguéssim firmat, però bueno, per com ha anat la Lliga de moment, sí que creiem que podríem haver fet algun més o podríem haver-nos emportat algun puntet més i estar millor.
Perquè et fa l'efecte que esteu sent més competitives del que et pensaves?
Home, del que em pensava no, perquè sempre aspirem, no, a competir, però sí que crec que, que exceptuant dos partits, en els altres hem estat millor que del que tothom esperava. Lògicament, nosaltres a nivell intern fem un treball per intentar, no, assolir aquests objectius que estem aconseguint dia a dia, però sí, et diria que fins i tot de manera positiva ens hem sorprès en determinats moments de la lliga contra equips de dalt, perquè crec que hem competit bastant bé.
I el grup, com l'estàs veient en aquesta primera gran temporada de la Lliga femenina? Com estàs veient, com reacciona el grup davant d'aquest repte?
Aviam, és una miqueta difícil, no? Perquè és una categoria que és molt il·lusionant per tothom, crec que tothom té una il·lusió molt gran, però sí que és veritat que, bueno, que som un equip molt competitiu i al final venim de 3 anys on no hem guanyat absolutament tot i al final ara canvia la dinàmica de victòria rere victòria a 4 derrotes consecutives o el fet de no ser millor que els rivals, que era el que érem fins que hem posat a primera divisió, doncs fa que ho afrontem tot d'una altra manera. Però bueno, de moment t'he de dir que tot és molta il·lusió, que fins i tot amb aquestes derrotes l'equip està treballant molt bé i crec que estem super il·lusionades per seguir fer front a aquesta competició que és d'un nivell altíssim.
El Ferran Cabello, 4 temporades, 3 ascensos de preferent a primera divisió en 4 anys. És correcte, aquestes dades?
Exacte.
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do, clar. Però ara em parlaves d'il·lusió. Estem en un moment en què sembla que a vegades en aquesta lliga, o els protagonistes d'aquesta lliga, com sou vosaltres, els entrenadors, les entrenadores, les jugadores, sembla que es demana molta il·lusió o més il·lusió de la que recursos us posen sobre la taula. Et fa aquesta sensació també?
Aviam, això ja seria parlar de paraules més grans, amb coses que nosaltres no podem fer res. Jo crec que hi ha una il·lusió de tot el món perquè aquesta lliga sigui sostenible, sigui professional de veritat, però bueno, nosaltres el gran problema que hem tingut, a part de que hem crescut moltíssim en els darrers anys i això és difícil de gestionar, és que justament hem posat a primera divisió quan hi ha una guerra interna entre la Liga F i la Real Federació Espanyola, on el CCD tampoc acaba de posar-se al dia amb totes les coses que hi ha per aquesta coordinació de la Lliga, i al final això està afectant al que és una competició que serà molt bonica perquè tothom està posant de la seva part perquè sigui així. Però bueno, de moment està tot en construcció i nosaltres justament l'any que hem posat ens estem trobant amb petites coses que no esperàvem.
Clar.
Però bueno,
com què?
Bueno, a nivell de recursos, a nivell de les subvencions que surten, a nivell dels ingressos generats per televisió, és tot una miqueta que hi ha una miqueta de descontrol perquè lògicament l'organització és nova. De fet, nosaltres vam participar fins i tot a la fundació de la Lliga, que va ser un mes i mig abans de començar-la. Sí. Crec que les coses han anat molt, molt de pressa i sí que crec que hi ha una voluntat molt gran per fer les coses bé, però que lògicament jo crec que és un any on s'ha d'estructurar tot perquè l'any vinent sigui una lliga potencialment activa i siguem de les millors categories femenines que hi ha arreu del món.
És a dir, creus que seria com una temporada d'aprenentatge en termes de lliga, em refereixo, tu que la vius des de dins?
Sí, jo crec que sí. L'únic que, clar, a nivell de sostenibilitat, doncs actualment crec que tots els equips, o almenys a primera divisió femenina, que som uns quants equips independents, necessitem una sèrie d'ajudes perquè no arribem a l'estructura d'un equip que té una economia d'una primera divisió masculina. Al final, els recursos que tenim nosaltres són molt limitats comparats amb els grans clubs que hi ha aquí i, bueno, lògicament depenem d'una sèrie de coses que se'ns donaran, però no sabem els terminis, no sabem l'import fixa, no... Són cosetes que... petits detalls que se'ns escapen.
Yeah.
Igualment, sí que t'he de dir que des del primer dia que entrem en aquesta competició fins avui, el que és la Liga F ha fet passos endavant, crec que estan fent les coses molt bé, però bueno, ens hagués agradat que s'haguessin fet abans.
Clar, ara torno a la pilota, sí, li estem preguntant al Ferran Cabello per atribucions que, diguem, s'escapen una mica del teu control i de les teves mans, però també és veritat que una cosa, entendràs que va molt lligada amb l'altra a dia d'avui, crec jo, en termes de creixement de la pròpia competició. Per les teves paraules, entenc que hi ha determinades, diguem, de qüestions econòmiques que a dia d'avui preteníeu tenir resoltes que no teniu resoltes, no?
Sí, exacte. Va. Però bueno, parlo d'això com a qualsevol competició. Clar. Lògicament hi ha una sèrie d'ajudes que ens han d'arribar i si no, no podem ni participar gairebé.
Clar.
Però bueno, estan arribant molt, molt poc a poc, algunes amb algun retras, algunes s'estan lligant i bueno, esperem que al final tot es posi en el seu lloc i que no haguem de patir per aquestes coses.
La projecció és que sigui sostenible fins a final de temporada, tot plegat, eh?
Bueno, la qüestió de la Liga F és que sigui sostenible durant molts anys.
Clar.
Ha de ser sostenible... otorgui un creixement als clubs i puguin firmar jugadores i les jugadores puguin tenir un àmbit professional molt més, molt més bèstia, no? I que es pugui créixer per fer al final créixer tot el futbol femení aquí a nivell espanyol i que tothom pugui disfrutar d'una lliga de primera categoria.
I que sigui seriós i que els pagaments estiguin al dia i que, no? que hi hagi tot aquest rigor.
Almenys el que es promet.
Clar, per això dic, altra cosa és el que passa, no?
Exacte.
Clar. I acabo amb l'última, Ferran. Torno a la pilota, que és l'atribució que té el Ferran Cabell, el tècnic del Levante Les Planes. Aquest diumenge, Reial Societat, de Natàlia Arroyo. Un equipàs i una molt bona entrenadora.
Sí, una molt bona entrenadora, un equipàs i tot plegat. És un dels equips, per mi, ja et diria, que el que millor joc posicional fa de tota la lliga, el que més clar té el que ha de fer, i és un equip que porta fent les coses molt bé durant molt de temps, que lògicament l'any passat ja van tenir el premi d'aconseguir assolir aquella segona posició que li dona accés a la Champions. I molt bé, molt bé. És una Real Societat que està molt ben plantada en el camp, que fa les coses molt bé, que de moment no ha tingut aquesta sort o aquestes victòries que sí que tenia l'any passat, perquè s'ha deixat algun punt important entre aquestes jornades, però bueno, és una Real Societat, estem parlant d'un dels millors equips d'aquí d'Espanya.
Mm. És el Ferran Cabello, l'entrenador del Levante Les Planes, aquest equip català que competeix a la Liga F, 12è classificat. Tant de bo que pugui trencar aquesta ratxa de 4 derrotes seguides. El rival és molt exigent, és la Reial Societat, ni més ni menys. El 6è classificat, però que ja sabem que és un equip de primer ordre i que això ho va demostrar la temporada passada. Però tant de bo que a poc es vagi trencant aquesta dinàmica i durant molts anys, tant econòmicament com esportivament, pugui estar en aquesta prometedora Liga F. Ferran, ha estat un plaer. Una abraçada, que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies. Adeu.
Vinga, ara la teca poliesportiva, de fet la teca de bàsquet, però avui és un dia històric, abans, perquè entra en funcionament el primer operador privat espanyol d'alta velocitat. Es diu Irio i ofereix 4 classes de confort, de les quals 3 estan orientades al viatge de negocis. El viatger de negocis són trens equipats amb totes les comoditats, amb bitllets flexibles, amb la flota més innovadora i sostenible d'Europa i amb assistència 360 graus a bord. Troba tota la informació a irio.eu. Vinga, i el que hem de fer és tornar al Palau Blaugrana amb Marc Mundet, perquè ens queda fer la prèvia dels dos partits ACB amb equips catalans pel mig de demà, els dos a la mateixa hora. El Joventut a les 6 a la pista del Fuenlabrada i el Manresa a les Palmes de Gran Canària. Per on comencem, Marc?
Doncs pel que està millor la classificació, el Joventut, que necessita començar a guanyar fora per fer un salt a la classificació. És molt curiós veure les prestacions de la penya a l'Olímpic i lluny de Badalona. 4 victòries, una derrota a casa, 0-3 fora. És veritat que el Joventut ve d'una molt bona dinàmica, d'una bona setmana, de la victòria del derbi contra el Barça i a Alemanya entre setmana a l'Eurocup, però Simon Migrander ha dit avui que ja toca també començar a guanyar fora a l'ACB.
Partido muy importante para poder ir creciendo en el equipo y creciendo en la Liga ACB, y Barça es un equipo muy bueno y poder ganar a ellos está muy bien.
No serà senzill, des que Fuenlabrada, la canvia d'entrenador, ha començat a guanyar partits. Estan intentant sortir del pou de la classificació amb gent com Ristich, com Novak, Carlos Durante, les baixes de Yannick Crack i William Howard, el dubte d'Andrés Félix. Compte, que es va fer un esquins al turmell dimecres a la pista del Radio Farmol. A la mateixa hora, el Manresa té un partit dificilíssim a la pista del Gran Canària. Els grocs són de les millors defenses del campionat, estan còmodament instal·lats a la quarta posició amb 6 victòries, 2 derrotes, empatats amb Barça i Madrid. Han entrat Jordan Caroin i Tas a la convocatòria, jugadors que estan en plena adaptació de la Lliga. Pedro Martínez ha explicat avui que l'equip està en ple procés d'adaptació per anar a jugar contra un dels equips amb més centímetres de l'ACB. El tècnic no ha volgut parlar encara de victòria o derrota, sinó del desig de competir.
Estem patint més amb el joc interior, no? És on tenim més problemes, i bueno, pues la part positiva és que hem sumat a 2 jugadors, no? A Caroline i a Tas. Però, clar, aquests 2 jugadors ara mateix és una incògnita, el que es poden donar, no? És una incògnita molt gran. Tant de bo que puguem fer donar la cara.
Diumenge, el Girona juga a la pista del Baskonia, el Barça rep a la Granada al Palau Blaugrana.
Hi ha encara temps per una de les altres cites destacades d'aquest cap de setmana, parlant de futbol sala, Massana, perquè el Barça juga el seu no sé demà a la final a 4 de la Champions en una jornada d'Elite Round en què haurem d'estar molt i molt pendents, sobretot de la calculadora, Àlex.
Sí, a veure, es classifica el primer del grup. Ara mateix el Barça és el líder amb 4 punts, l'Anderlecht també en té 4, el Pula, l'anfitrió, en té 3 i el Galati romanès 0 punts. Demà a 6:15, Anderlecht-Galati, i a 9:15, Barça-Pula. El Barça depèn d'ell mateix, però en cas d'empat amb l'Anderlecht, que a priori ha de guanyar el Galati, si el Barça guanya el Pula seria empat a 7 punts, el gol a veraig és el que preval.
Sí.
Ara mateix el Barça té un més 4, que possiblement tot apunta que jugarà l'Anderlecht en el primer partit contra el Galati, perquè és el rival més dèbil i més assequible, i a partir d'allà veurem de quants gols haurà de guanyar el Barça a l'anfitrió, el Pula, que és un bon equip de futbol sala, per acabar primer i classificar-se per la 6ª Final Four de la Champions consecutiva.
El Barça pendent del que faci abans el seu rival directe, l'Anderlecht, i a Pula, a Croàcia, tenim ja en protagonista, és un dels referents d'aquest Barça de Jesús Velasco, és el Carlos Ortiz. Hola, Carlos, bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Bona nit, bona nit. I en primer lloc, preguntar-te com estan els ànims, Carlos. Vam veure després del partit que va ser un cop dur, evidentment, el partit contra l'Anderlecht. Deixa'm preguntar primer com està l'ambient al vestidor.
Bueno, pues ya, yo creo que me vamos a pasar el duelo, ¿no? Anoche ya fue una noche dura, somos conscientes de que se nos escapó un partido que teníamos controlado y prácticamente la clasificación matemática, pero bueno, hoy ya salió otra vez el sol, ya estamos pensando en el partido de mañana y preparándolo, porque al final de todo dependemos de nosotros mismos, pase lo que pase en otro partido, depende de nosotros.
Sí, sí, ara parlarem d'aquesta agenda per demà, d'aquest partit contra el Pula, però què va passar ahir? És a dir, com s'explica que, tenint en compte com teniu el partit, que com dius estava controlat, la cosa acabés com va acabar?
Es difícil de explicar, pero bueno, estas cosas pasan en el deporte, ¿no? Yo creo que teníamos el partido controlado, donde queríamos, un 5-2 a favor a falta de 7-8 minutos. Sabíamos el equipo que había enfrente, que tenía jugadores de mucha calidad, con mucha experiencia, pero es difícil, ¿no? Bueno, estas cosas pasan, hay que asumirlas, hay que aceptar errores, trabajar para que no vuelva a pasar y como te digo, enfocar ya todo para el partido de mañana que nos jugamos mucho.
El seu atac de 5, el seu atac de porter jugador us va passar molt? És per aquí on potser el fet de no saber jugar contra això us va passar més?
Bueno, yo creo que no, yo creo que normalmente defendemos muy bien y si sacamos el balance todas las veces que defendemos por otro jugador, seguro que salimos ganando y sale un balance positivo. Ayer, pues bueno, fueron determinadas circunstancias, un pizca de fortuna, también errores defensivos y al final, entre todo, también falta de acierto cuando nosotros robamos balón, porque tuvimos varias ocasiones para seguir ampliando distancias, pues al final sumas todo y parece que el destino estaba así y hay que asumirlo y hay que aceptarlo.
Que també posa en valor una mica aquestes rondes prèvies de la Champions, no? Sembla que el Barça ja tingui el pitllet per la Final Four sempre, i no, que això sigui un de més a més, però clar, ostres, s'ha de jugar i rivals que per algun motiu estan a la Champions, i això també, de cara a l'última jornada, no sé si dir-te un aprenentatge o no, però com a mínim és una metàfora molt clara del nivell que hi ha a la Champions, també.
No, por supuesto, pero es que todos los años es difícil llegar a la Final Four. Es verdad que nosotros tenemos una plantilla que se presupone que tiene que llegar a la Final Four, pero todos los años hay que trabajar mucho para estar en esa ronda final, y sabíamos que esta vez no iba a ser diferente porque teníamos enfrente un equipo como Anderlecht, que es un equipo con mucha experiencia y con grandes jugadores.
Tu que ets, les has viscut de tots els colors, Carlos, i que ets un tio amb experiència, heu hagut de fer algun treball especial a les últimes hores, alguna xerrada, alguna qüestió que digui, va, endavant, que això ho podem treure evidentment, o ja tenint en compte que les circumstàncies com és la motivació ve afegida?
Bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta. Yo creo que lo peor de todo es que todavía no sabemos lo que tenemos que hacer,
claro,
¿no? Dependemos,
claro,
del resultado que haya antes para saber de qué manera tenemos que afrontar, o sea, no afrontar el partido,
sí,
porque el partido lo tenemos que afrontar de la misma manera, pero no es lo mismo ganar de 3 que de 8. Entonces, lo peor es que no sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Por otro lado, somos conscientes de que depende de nosotros, o sea, tengamos que ganar de 1, de 3 o de 8, va a depender de nosotros, y si nosotros salimos al 100% y nos lo tomamos como una final ya de Champions, tenemos posibilidades de hacer lo que nos propongamos, ¿no? Y eso es lo bueno de mañana. Y luego yo creo que a tener en cuenta un poco también el aspecto de ansiedad, ¿no? De no querer meter tres goles antes que el primero y ir poquito a poco y dependiendo del resultado que tengamos que sacar, pues trabajar para ello.
Ara, de fet, et volia preguntar per aquesta especificitat. Clar, tu t'havies trobat alguna vegada en una situació així? És a dir, un pot pensar, hosti, sí, mira, hem de guanyar i el que hem de fer és guanyar per tal de classificar-nos. Però clar, i aquesta particularitat afegida de l'Averas, tu t'hi havies trobat alguna vegada?
No recuerdo ninguna así. Es verdad que sí que pues siempre juegas por si te vale el empate o no te vale el empate, si tienes que ganar de uno, pero como te digo, el problema de esta vez es que todavía no sabemos lo que tenemos que hacer, no sabemos si nos vale con ganar, no sabemos si tenemos que ganar de 5 o no sabemos si tenemos que ganar de 15. Claro. Entonces, creo que ese es el peor aspecto que tenemos, la incertidumbre de no saber cómo hay que plantear el partido. No es lo mismo tener que ganar simplemente que tener que ganar de 8 goles, claro. ¿No? Y dependiendo de una cosa u otra, pues el planteamiento es diferente.
Clar, el tema és que l'Ati, a priori, és el rival més fluix, per tant, a priori Anderlecht, entenc que sortiran també a tomba oberta per intentar marcar els màxims gols possibles i guanyar dels màxims gols possibles. Com es prepara això? Vull dir, clar, ho has vist com mai. Com ho prepareu? El Jesús, que us està dient? Perquè és allò de, val, no, anem a esperar primer per saber què és el que hem de fer i llavors aplicar determinades estratègies unes o altres, o com ho prepareu això?
No, nosotros ahora mismo planteamos el partido para ganar y para intentar hacer el máximo número de goles posibles independientemente de lo que necesitemos, ¿no? Yo creo que Anderlecht, como tú dices, saldrá a intentar meter el máximo número de goles posible para ponernos lo más complicado. Pero oye, que enfrente tiene otro equipo que también juega, que es verdad que es el rival más flojo del grupo, pero que, oye, que harán su papel y supongo que tendrán su orgullo y querrán ganar y hacer las cosas bien, ¿no? Y luego Anderlecht tiene varias bajas importantes, como Fitz o Roniño, que no jugarán. Y bueno, yo creo que, oye, tiene que hacer su papel primero ellos y luego nosotros. Nosotros vamos a jugar independientemente de lo que sea, de la misma manera, intentar meter el máximo número de goles posibles y luego, dependiendo de lo que necesitemos, pues habrá momentos del partido que hagamos unas cosas u otras.
Clar, i aquí està també aquest convidat de pedra, que és el Pula. No sé, què us en espereu?
No, yo creo que lo mismo que Galati, ¿no? Ellos son conscientes también de que si gana Anderlecht, ellos están matemáticamente eliminados, pero juegan en casa, juegan contra el Barça, contra el campeón de Europa, y tienen su orgullo y querrán hacerlo bien y querrán ganarlos, evidentemente. Es que esto, al final, una cosa es clasificar o no, y otra cosa es el orgullo deportivo y el querer ganar y hacerlo bien siempre.
I acabo amb l'última. Són partits dels jugadors grans, són partits dels jugadors amb experiència, són partits d'aquests de caixa o faixa, que, insisteixo, sembla que estaven allà una miqueta apartats, però que ara són de caixa o faixa. El fet de ser el campió d'Europa, el fet de ja tenir aquesta experiència o aquesta unió en aquesta temporada, això ha de afegir aquest talent de cara a un equip com el Pula i que realment tingueu aquesta capacitat de concentració per tal d'anar a fer allò que se us demana?
Te lo he dicho antes, yo creo que para nosotros es una final de Champions ya. Bueno. Para nosotros es nuestra final de Champions y como tú dices, es un partido para tirar de experiencia, para tirar de inteligencia y de responder en cada momento del partido con lo que se necesite y con lo que se requiera.
Doncs amb el Carlos Ortiz el deixem anar a descansar, Carlos, que imagino que caldrà descansar bé. Demà se'ls farà una mica llarg el dia, no? Això sí que és veritat, no? Primer amb el partit abans, Carlos, o no? O ho prefereixes així?
No, mañana prefiero jugar después porque así sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Si tuviésemos que jugar antes sería peor. Sí, o sea, que mañana mejor esperar, ver qué hacen ellos y a raíz de ahí cambiar el chip, mentalizarnos de lo que necesitamos y ir a por ello con todo.
¿Veureu tot el partit sencer? Això com ho feu? ¿Veieu tot el partit sencer o us concentrareu una estona abans, a l'anterior?
No, a ver, nosotros estaremos pendientes del partido anterior porque nos atiene el resultado que consigan, pero nosotros haremos la preparación típica de siempre antes de partidos, concentrados en lo nuestro y intentar hacer las cosas lo mejor posible.
Molt bé. Doncs amb el Carlos Ortiz, és un plaer parlar amb un tio com amb el Carlos Ortiz, farcit d'experiència, que diu les coses clares, i de veritat que és un plaer sempre xerrar amb el Carlos Ortiz, jugador del Barça de Futbol Sala, que tant de bo demà puguem estar explicant, Carlos, que el Barça està classificat per una nova Final Four i pot defensar títol. Sort i una abraçada forta.
Ojalá. Un abrazo, muchas gracias.
Vinga, i abans d'acabar, encara una notícia important d'avui, Àlex, perquè, relacionada amb l'atletisme, l'Ajuntament de Barcelona, compte, ha acceptat el prec del grup d'Esquerra Republicana al ple per postular-se per acollir el proper Mundial d'Atletisme el 2027 i el 2029.
Sí, la petició en veu de l'Hisenda Alemany demanava impulsar la candidatura perquè la ciutat es converteixi a la seu d'un Mundial d'Atletisme després de dos intents fallits.
Estem convençuts que Barcelona és aquest escenari fantàstic per poder-lo allotjar, per experiència en la gestió de grans esdeveniments esportius, per l'arrelament d'aquesta activitat esportiva, també per la projecció i l'impuls que donaria a la nostra ciutat.
De fet, David Escudé, regidor d'esports de l'Ajuntament de Barcelona, sí, ja va explicar fa uns mesos al Tu Diràs que portar els Mundials a Barcelona era un dels seus desitjos i ha recordat que ja fa temps que s'hi treballa.
Sí, és que cap problema, li accepto el prep perquè fa, ja dic, molt de temps que aquest regidor doncs, coneix, parla i mira de teixir complicitats en federacions, en clubs, evidentment també amb la Federació Internacional, que en aquella època, per sort, no hi ha el mateix president que hi ha a l'actualitat, per fer possible un somni d'aquest regidor i un somni, jo crec que per molts ciutadans d'aquesta ciutat i d'aquest país que s'estima l'atletisme com ens estimem nosaltres.
Ara l'Ajuntament de Barcelona ha de presentar aquesta precandidatura abans de l'1 d'abril de 2023.
Doncs tant de bo que sigui així, evidentment. Tot el que arribi a casa, benvingut sigui. Gràcies, Àlex. Fins ara.
Fins ara.
És el moment d'entrar a Sportium.es perquè Sportium és la casa d'apostes més gran del país, perquè Sportium podràs pagar amb Bizum i perquè les teves apostes guanyades les podràs cobrar en efectiu a qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. Per exemple, demà, aquest partidàs que hem estat comentant durant tot el Tu Diràs, aquest Argentina-Mèxic, que guanya Argentina, es paga a 1,50 per euro apostat, l'empat a 4 euros i la victòria de Mèxic a 6 euros per euro apostat. Juga amb responsabilitat, només majors de 18 anys.
El Mundial de Futbol es juga a RAC 1.
I ja està tot a punt també perquè la pilota rodi sobre la gespa de l'altre partit del grup de l'Argentina. Recordem amb la revelació Aràbia Saudita que juga contra Polònia de Robert Lewandowski. Entrem a Winamax.es per analitzar les quotes que tenim. Qui guanyarà, qui sucarà, per exemple, que guanya Polònia es paga a 1,72 € per euro apostat, l'empat a 3,70 i la victòria de la revelació de l'Aràbia Saudita a 5 euros per euro apostat. Què et sembla? Winamax et porta el millor futbol del món. Aquest Mundial aposta per Winamax. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per majors de 18 anys. Tot això, que no està poc, tanquem el Tu Diràs d'avui, demà, tota l'actualitat del Mundial amb aquest partidàs, sobretot aquest plat fort, aquest Argentina-Mèxic, que viurem a partir de les 8 del vespre. Descanseu, bona nit.
Que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. RAC 1. Del 20 de novembre al 18 de desembre,
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC 1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC 1.
Toma! Toma, penya! No és possible!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC més 1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada al Tu Diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC 1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1. Tots som 1.
És el moment de fer la teva aposta a Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Sportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Sportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
Tu diràs.
RAC 1. Víctor Cuadrado.
Cullell.
Bona nit. Aquesta nit milers de persones han sortit al carrer contra la violència masclista. La protesta més multitudinària ha estat a Barcelona. L'acte central ha plegat 4.000 persones que han reclamat més perspectiva de gènere a la justícia. De fet, la commemoració del 25N ha estat marcada clarament per la polèmica al voltant de la llei de Només sí és sí. Al manifest han enviat aquest missatge.
Acusem els governs, les institucions i la judicatura per la seva actitud misògina, perquè la paraula i l'experiència de les dones no tenen valor.
Durant la manifestació, un subgrup ha cridat consignes contra la ministra d'Igualtat, Irene Montero, a qui reclamaven la seva dimissió. La justícia investiga Josep Maria Argimon pel cas de les presumptes irregularitats en la gestió de la llar d'infants de l'Hospital de la Vall d'Hebron. És una informació que publica el diari Ara. La guarderia de l'hospital va estar anys funcionant sense llicència i es va acabar tancant a finals de l'estiu passat. I en les últimes hores, afegint Josep Maria Argimon a la llista d'investigats, ja són 14 les persones que es troben sota la lupa. La jutge ha inclòs dins de la causa l'exconseller de Salut per la seva gestió a l'entorn de l'Escoleta quan era gerent de l'Institut Català de la Salut i ara està citat a declarar a mitjans de febrer. Aquest dissabte és el segon i últim dia per donar aliments als supermercats en el marc del gran recapte, tot i que encara es podran fer donacions econòmiques una setmana més. Aquest divendres, en la primera jornada, s'han tornat a veure els voluntaris davant els súpers després de 3 anys. Els milers de persones ja saben de primera mà com és afrontar una de les edicions més complicades per la inflació i per la crisi econòmica. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó Viles, admet que els joves també s'han convertit en usuaris de l'entitat.
Avui en dia, al segle XXI, que hi hagi gent que tingui una situació de vulnerabilitat alimentària no és acceptable. Les persones que s'estan afegint avui, doncs més aviat són persones que tenen ingressos, que tenen una situació que en principi no s'haurien d'estar demanant aliments.
El Banc dels Aliments demana aliments bàsics com l'oli, llet d'arròs, pasta, conserves i també productes infantils. De la plana de successos, 6 persones han quedat afectades aquesta tarda per un incendi en un pis al barri d'Horta de Barcelona. 6 dotacions dels bombers han extingit el foc al carrer del Vent i el sistema d'emergències mèdiques ha traslladat 2 dels 6 afectats a l'Hospital de la Vall d'Hebron per inhalació de fum i cremades a mans i peus. El foc només ha afectat una habitació de l'immoble. I Girona i Tarragona ja tenen els llums de Nadal encesos. A Girona, l'encesa s'ha fet aquesta nit amb una cercavila mentre una banda interpretava Nadales als carrers de la ciutat. La Girona Marching Band ha passat pels carrers i places que tenen més il·luminació nadalenca. Pel que fa a Tarragona, l'acte s'ha fet des de l'arbre de la Rambla Nova i s'ha fet una representació animada del conte de Nadal de Charles Dickens, tot plegat en un Nadal que marcarà un abans i un després pel que fa al Covid. També pel que fa al Mercat de Santa Llúcia de Barcelona, el nou ser de RAC1, els paradistes de la Fira de Santa Llúcia han dit que esperen millorar les vendes respecte als 2 últims anys marcats per la pandèmia. Una de les paradistes, Àngels Martínez, artesana de Fontclara i Martínez, comerç que ven decoració per l'Avet i també per la llar, ha explicat què és per ella la Fira.
La Fira de Santa Llúcia no només és venda, és passeig, és tradició, és berenar una tarda, és passejar amb els avis, és ajuntar-te amb la família. I això el que fa és que quan la gent passeja i veu algun producte que l'agrada, que se'l pugui portar a casa d'on es record. Això és la Fira de Santa Llúcia.
La fira estarà oberta fins al 23 de desembre. Ara els esports. Amb Oriol Domènech.
Empat sense gols entre els Estats Units i Anglaterra en l'últim partit del Mundial d'aquest divendres. Els altres resultats han estat l'empat a 1 entre Països Baixos i l'Equador, la victòria per 1-3 del Senegal sobre l'anfitriona Qatar, que ha estat la primera selecció en caure eliminada, i la victòria per 0-2 de l'Iran contra Gales. Encara en futbol, Rodrigo Lasmar, metge de la Canarinha, ha confirmat la lesió de Neymar al lligament lateral del turmell amb un petit edema ossi. El dorsal 10 del Brasil es perdrà els enfrontaments amb Suïssa i el Camerun. En bàsquet, el Barça ha guanyat per 96-84 contra el Baskonia a l'Eurolliga i és quart classificat amb 7 victòries i 3 derrotes. El conjunt de Jerkevicius ha dominat a partir del segon quart i Vesely amb 18 punts i Higgins amb 17 han estat els màxims anotadors. I finalment, en handbol, el Freking Granollers s'ha imposat al Cangas per 36-31 i continua en una bona dinàmica com a segon de la Lliga Sobal. L'equip d'Antonio Rama ha aixecat el peu de l'accelerador després d'un primer temps excel·lent que ha acabat amb un 19-8 al marcador.
I el temps, cap de setmana sense tempestes ni precipitacions al lloc, força sol, però amb boires matinals interiors, que aquest dissabte podran fer el ronso al Pla de Lleida i frenar els termòmetres. Al Pirineu, en canvi, de dia l'ambient serà més suau. La propera matinada, però, les temperatures seran més baixes i començarem el dissabte amb ambient més fred. És tot. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Aquest dissabte us portem fins als mercats de Nadal d'Andorra i al sud de França. Veniu?
A RAC1. Tots som un. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona.
I benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i pocs minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
avui és l'últim divendres de mes, per tant, us oferim un programa especial amb els millors moments de la competència del mes de novembre.
Molt bé, no? Això vol dir que a hores d'ara ja esteu tots els de l'equip al vostre apartament de la Cerdanya llepant el terra radiant ben calentet, eh?
No. Oh, sí. Ah. A vostè què li importa? Yeah. Sí, com si en tot cas avui recuperarem, per exemple, el dietari secret del Gerard Piqué.
Ah, sí?
Que vam llegir el dia que va anunciar la seva retirada.
Sí, 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 el Gerard Piqué, sí. Sí. Jo era més del seu tiet, sí. L'exministre Josep Piqué.
Què diu?
Tot i que era massa moderat pel meu gust.
No tenen res a veure.
Ah, no?
És igual. Avui també sentirem les queixes dels usuaris de la Renfe i de Vueling. En aquest mes de novembre ple de vagues i d'incidències, ho farem amb en Conrad Consum.
Mira, jo us he de dir una cosa. Les vagues m'assemblen bé i els drets humans, sí, i que si patatim i que si patatam, però sí. Si jo he d'agafar un vol a París, sí, i fan vaga, sí, em foten el cap de setmana en l'aire.
Bueno, doncs...
Vull dir que a favor que la gent faci vaga, sí, sempre i quan no em perjudiqui a mi.
Molt solidari.
Això no sé si s'entén, eh?
Sí, 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 s'entén
perfectament,
com un gest antisolidari. Avui a la competència també parlarem amb la nostra intel·ligència artificial, l'IA.
Un ordinador ensinistrat específicament per dir el que no s'hauria de dir.
Sí.
A favor de lo políticament incorrecte.
I tot això, i molt més avui en aquest especial de la competència del mes de novembre, un programa que no passarà la història.
Però us farà companyia.
No cal moure's de RAC1 per escoltar la competència.
No sé si n'havíeu sentit alguna cosa, però Gerard Piqué es retira.
Bueno, ara ho he tocat al meu tema.
No, prou ja del tema, és que...
El Geri i jo som pràcticament ànimes bessones. Som dos triomfadors, sí, som dos winners.
Sí.
No ens agrada perdre ni les caniques.
Molt bé, sí.
A més, tots dos som entrepeneurs,
sí,
tots dos som criptobros.
També.
Segur, sí, que el Geri també té bitcoins,
sí,
hasta Ethereum.
Segur que
deu
té.
Tenir, i una mica de blockchain i tot.
No sap ni el que diu, no? Pot ser que no sàpiga què diu.
I sobretot el que més ens uneix al Piqué i a mi és que, com que tenim calés, som més de dretes que el monyo de la Marta Ferrusola.
Molt bé. Dèiem que Piqué retira.
Sí, efectivament, dissabte serà el seu últim partit al Camp Nou després de 15 temporades al Barça.
Bueno, és pràcticament el que porto jo a la competència.
Cert, sí.
Crec que ha arribat el moment de dir-vos una cosa.
Mira.
Sí? Doncs serà després. A la una,
però,
quan acabem.
No,
ja ens la diràs després.
M'agradaria adreçar-me a la gent.
Ja està, ja està. No, no, perquè és que ara té el torn de paraula el, però, té el Manel.
Però si ha vingut fins i tot Tomàs Fuentes per aquest dia.
Ha vingut el Tomàs?
Ha vingut, sí, el Tomàs, que és guionista del programa i persona que saluda a l'altra banda.
Està a l'altra banda del vidre, al costat de l'Àlex Arbiol.
Pots venir un moment,
sí,
Tomàs?
Sí, vinga, Tomàs.
Mira, Tomàs, que... S'ha tret els cabells, que ho fa un cop cada 10 anys.
Un aplaudiment per l'ex-guionista de la competència.
Dues persones de Badalona assegudes a l'estudi de RAC1 per primera vegada.
I ara sentirem la dicció de Tomàs Fuentes, que la trobàvem a faltar.
No vaig parlar en 10 anys.
Ara ho parla, la veritat.
Bueno, perquè la gent que hem fet aquest programa gran, com tu, però sobretot jo,
mm-hmm,
doncs ha arribat un punt que ens hem buidat.
Ja, sí?
Sí.
Però parla per tu. El Tomàs ja m'he buidat de casa.
Ja, però jo m'he buidat i crec que ha arribat el moment de fer una... A la una, una mica abans de la una, faré un comunicat, Tomàs.
Ah, sí?
Ben fet.
Vale.
Vol dir que el facis ben fet.
Sí.
Sí, bueno, necessitaré ajuda perquè tu ets un molt bon guionista, fas moltes bromes de gags.
Bromes de gags.
I necessitaré algú al meu costat. I, bueno, per fer-ho a la paix, que
sentim. Diu el Macho Answer.
Fem ara a la pausa de publicitat. Necessito ajuda perquè perquè...
Necessites ajuda, vols dir que t'ho faci tot el Tomàs i tu ja ho llegiràs.
Bueno, com a, tu creus que el Piqué ha fet ell el vídeo? L'ha muntat ell a casa seva?
Ell ho explicaven com si això fos, com si no tingués una empresa de 85 persones que es dediquen exclusivament a fer vídeos.
Pues jo no tinc una empresa, però tinc un amic.
Jo,
ho saps?
Si em pagues el que han pagat per fer el vídeo, el Piqué, no m'espero.
Pues en 14 anys he pogut fer un calaix.
Perfecte.
De fusta. Així que ara en parlarem.
Molt bé, ara en parlareu. Gràcies, Tomàs, gràcies, en Pol.
Si vols estar aquí, no cal que...
Sí, no, qualsevol apunt serà benvingut, Tomàs. Sí. Manel.
Sí, Piqué, el Tomàs Fuentes de la Bonanova, tenia contracte fins al 2024 i renuncia als diners que hauria de cobrar, cosa que ajudarà el Barça a ajustar-se al fair play financer.
El fair play, home,
fair play financer, parlant
del fair play, no?
I això farà que el Barça tingui uns quants calés amb els que no comptava per fitxar algun jugador al mercat d'hivern.
Hòstia, fair play, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, Nani.
Fair play financer.
Fair play financer, t'agrada
sí,
aquest terme?
Sí, bueno, m'agrada. Més us agradarà a vosaltres si sou del Barça. Ara esteu molt contents perquè el Piqué us ha tirat uns cacahuets abans de marxar i és ben bé que el futbol és l'esport dels pobres, no?
Sí?
Bueno, de fet, en general, això de fer esport és de gent que ha de córrer per caçar el seu propi sopar, no? Aleshores...
És un entrenament, sí.
Sí.
Calla un momentet,
una cosa,
Nani.
Però heu vist el final del vídeo del Piqué?
Sí.